amb la tesi de sempre. O torna l'ètica a la política, o això és un joc de mentiders.
Em permets un incís molt breu al que estaves dient? L'Estatut d'Autonomia vigent a Catalunya en aquests moments no està votat pels catalans, perquè el Tribunal Constitucional el va retallar, i això no s'ha votat, i en canvi, constitucionalment, o sigui, no tot han de ser referèndums d'autodeterminació, és que l'Estatut, que en aquests moments és vigent a Catalunya i que s'ha de votar, no es va votar d'aquesta manera.
Bueno, jo te dono
per exemple.
Jo te dono la raó i te vaig a donar un argument. El senyor Manuel Milian Mestre, en el diari, no sé si era ABC, no recordo, no, penso que era la raó, del dia abans del referèndum, va demanar públicament de que se votés sí a la Constitució, bueno, a l'Estatut. I saps per què? Pro bono pacis. Perquè allò era un desgavell que solament buscant un camí, discutible, però un camí, se podia arribar a una concordància. I el senyor, tan de naït, el senyor Fraga, resulta que a mi m'envia el dia següent una tarda dient enhorabuena, mira el que te dic, enhorabuena pel mal menor. El títol del meu article era la teoria del mal menor, que això en classe d'ètica ho explica molt clarament, que és la prioritat en un moment determinat de conflicte o de dificultats greus. Aleshores, clar, quan tu veus això, clar, jo no me'ls crec. És a dir, que Catalunya té un munt d'estatut que no és el que van votar, cert. Que n'hi havia que haver votat aquest estatut per acabar amb aquesta història, cert. Però que després es reverteixi tot a una dialèctica de mentides, no és cert. A mi no em representa, Rufián, torno a repetir-ho. No em representa. I quan sento les bestieses que diu el Congrés, m'escandalitzo.
Aleshores, clar... També és veritat que el plantejament de recuperar aquest estatut, que el fa el PSC i que l'havia fet el PSOE també fa molt temps, és difícil que guanyi en un govern amb Esquerra Republicana que va demanar el no per aquest estatut en aquest moment, diguem-ne. És a dir, quan Manolo Milian Mestre demanava el sí, Esquerra Republicana, per l'estatut...
Jo no dic que això sigui la panacea.
No, jo tampoc. Si tens raó,
Martí.
Estatut com a element... És a dir, que si ara ho hagués d'acceptar, diguem-ne, Esquerra Republicana com a element de negociació, també internament, diguem-ne, hi hauria de fer un debat...
I van ser expulsats del govern.
Important, diguem-ne. Correcte, per això ho deia. A veure, va, Lluís.
Jo crec que aquí hi ha... A veure, que el senyor Aragonès vagi abans d'ahir a Madrid i sigui acompanyat de la senyora Yolanda Díaz, que suposadament van sopar després, i el ministre Joan Subirats, doncs, bueno, és una línia... És una
també
línia.
Hi havia la portaveu, la Isabel Rodríguez, la portaveu del govern, també hi era.
Sí, però no hi havia cap ministre del rang. En canvi, en hores 24, que diuen a Madrid, i el senyor Illa anava amb un cercle d'aquests que hi ha a Madrid, aquí acompanyat d'aquí, de la Nàdia Calviño. Què vol dir? Home, això és un missatge, o sigui, un missatge que hi ha, que és el que explotarà més tard, més d'hora que tard, que dintre del govern de coalició, és un govern de coalició que no hi ha diferències de matisos.
També és veritat.
I llavors hi ha diferències molt de fons i que doncs, tothom les tapa de la manera que vol i que pot. Després, el tema de Catalunya. El Martí, el Josep Maria, estava dient doncs, els milions i milions de catalans que han sortit a manifestar-se cada 11 de setembre. I és cert, i és una cosa realment que mereix molta atenció i que ha tingut conseqüències polítiques. Però el fet és que des del 2012 al 2021, fa 9 anys, les coses no han anat bé. No han anat bé per ningú, ni per el secessionisme, l'independentisme, el nacionalisme, ni per Espanya. Això no ha anat bé. A veure, si algú em diu, no, hem anat estupendo. No, hi ha hagut aquí un mig govern a la presó. Els altres que s'han marxat cap a fora. Jo crec que per un català doncs, que vulgui doncs, tirar endavant la seva família, portar els nens a l'escola i prosperar i comprar-se un pis i viatjar, doncs, home, no està tranquil, a part de la pandèmia i tot això, que això no té res a veure. Però jo crec que...
Tampoc ajuda,
No té res a veure en el debat aquest. Però llavors jo crec que entre uns i altres aquí hem de buscar no sé si un pacte entre catalans o entre, hem de buscar una sortida amb això, perquè amb aquestes eines, i qui comença amb aquesta sortida? No comença la gent, no comença el carrer. Ara mateix acaba de dimitir el president, va dimitir, que no es presentarà el president d'Òmnium. Vull dir, que era un dels grans impulsors, que ha estat 3 anys a la presó, o potser més de 3 anys a la presó, potser segurament per una sentència exagerada, al meu entendre, no? Però en fi, però jo crec que aquí s'ha de trobar una sortida amb això. No podem estar que els grans objectius de Catalunya siguin coses que són impossibles. O sigui, quan l'Illa diu és que no hi haurà amnistia, ni hi haurà referèndum d'autodeterminació, és que jo crec que no n'hi haurà, no perquè ho digui l'Illa, és perquè serà molt difícil, perquè jo crec que el que s'ha fet a Escòcia, per exemple, que és una manera de fer, jo crec que és molt més intel·ligent, amb totes les seves dificultats, Escòcia pacta amb Londres. Aquí no hi ha hagut pacte amb Londres, amb Madrid, sinó que hi ha hagut confrontació amb Madrid, i alhora Madrid una confrontació amb Catalunya fins al punt d'anul·lar l'autonomia durant més de dos anys o el que sigui. Per tant, respecte a tot el que passa, a mi el dels Mossos me'n preocupa molt, perquè l'ordre públic, a l'igual que la recaptació d'impostos, són fets importantíssims en una societat, que garanteixen la llibertat de tots. O sigui, i l'ordre públic, que està en mans de la policia, i la policia té el privilegi o el monopoli de la violència, perquè li hem donat, perquè si no tingués el monopoli de la violència ens baralleríem constantment, i la llei, tots prendríem la llei pel nostre compte. Jo trobo molt greu que una de les persones que hagin, diu el Salvador Illa, jo crec que amb això coincideixo, que hagin purgat, és aquella persona que estava investigant coses que afectaven a polítics del govern. Home, escolti, això a Londres... Miri, a Londres aquests dies, Pol, crec que tindràs una setmana divertida, perquè
sí.
Ja veuràs com aniran passant
les
coses.
Ara sí que hi haurà festa. Hi haurà un gran party,
i que el senyor Johnson, i ara faig una predicció que em puc equivocar, però és una predicció, el qui el farem fora no seran els votants, seran els diputats conservadors, que es reuniran al comitè del 1922, que diuen, i començaran a fer una votació sense que ningú se n'enteri, i li diran: senyor Johnson, vostè ha perdut la confiança del partit, marxi. Que és el que vam fer amb Thatcher després de 11 anys, i el que vam fer amb Major després de més de 4 anys. Per tant, home, jo crec que la política, entre altres coses, ha de consistir també en trobar sortides intel·ligents, equànimes i justes als problemes que té la societat. La política no pot ser només una ideologia, perquè la ideologia, si no es concreta amb aspectes que afectin a persones, doncs jo crec que falla la política, no?
Ara, el Lluís i el Manolo, fem un comentari sobre la qüestió policial, que la setmana que ve també ens ocuparà
estona. No, sobre la qüestió policial, totalment d'acord. La policia és l'element bàsic, és qui té el monopoli de la violència, i atenció, de la violència legítima, evidentment, i es protegeix a tots, si no convé que hi hagin males coses. No, jo, per acabar el tema d'abans, si em permets, una falta...
Ah, perdó, no, m'havia semblat que anaves per aquí.
No.
Sobre el que vulguis, veure, evidentment, eh? No, el teniu vosaltres.
Per al·lusions, no?
Sí.
A veure, durant 6 vegades, com a mínim, hi ha hagut un tema com el del procés des de 1640, des del Segador, 1614, els Prat de Molló... Això és un tema recurrent, no només en Catalunya, a Espanya.
Josep Maria, jo crec que és de Felip II, des de la Unió, eh? Des de 1492.
Si veuràs com estem, al final estem d'acord. Aquest tema algun dia s'ha de solucionar. El tema territorial, si s'han superat molts problemes a l'estat espanyol, a Espanya, molts. Sí. Aquest no està arranjat, Catalunya, Euskadi, o sigui, no està solucionat. Canàries va tenir problema d'independentisme amb terrorisme, Galícia també inicialment va tenir algo, l'exèrcit guerrillero del Povo Galego Seibe, i això, escolti, algun dia hem de buscar una solució. La solució que va arribar Ortega i Gasset l'any 31, l'any de la República, dient l'única solució és la conllevància, home, jo crec que això ho hauríem de superar, i perquè això li convé a Catalunya, però li convé a Espanya també. I, evidentment, amb un tema de negociació, el maximalisme sempre és negatiu. El maximalisme del govern de la Generalitat, per una banda, és de negatiu, però el d'Espanya potser també. Aleshores, algun dia, alguns s'hauran de seure i dir superem-lo de l'Ortega, perquè això és una cosa que és recurrent i això ens perjudica a tots. És l'empat infinit que algun dia s'ha de trencar.
No, però jo...
Digues, Manolo.
No, jo estic d'acord amb el que tu acabes de dir, Martí, jo estic d'acord, i és un tema endèmic, lamentablement endèmic, i és un tema mal resolt pels Reis Catòlics. La prova està que Ferran el Catòlic se va tornar a casar amb Germana de Foix per veure si paria un fill i tancar una altra vegada la unitat que havia creat amb l'Isabel.
Va tenir un fill, eh?
Bueno. Aleshores, ja te mostra que a origine les coses no estan ben plantejades en la solució. Que a mi, entrar a qüestionar una qüestió, un tema tan fonamental com és la unitat d'Espanya, evidentment me pareix perillós. Ara, una reflexió sobre el tema és necessària. I n'ha que llegir, per exemple, la redenció de les províncies d'Ortega i Gasset, on planteja aquest tema, i planteja el tema del caciquisme, que va ser endèmic en la Segona República, que va ser un desastre, igual que el cantonalisme va ser un altre gran desastre.
I són
dues coses que s'han de sorrellar, perquè si no entrarem a una dinàmica essencialista que ens portarà a un desastre i a la confrontació una altra vegada. Per tant, jo estic d'acord amb tu, però s'ha de fer seriosament i respectuosament. Segona qüestió, i el tapero. A mi m'escandalitza moltíssim el que acaben de fer els senyors de la Generalitat. Moltíssim, ¿vale? I jo crec que el senyor conseller que ha pres aquesta decisió, per mi la balada. Perquè tu no te pots cargar a l'investigador en el moment que està fent la seva missió, la seva tasca, que és investigar. Si més no, resulten molt sospitós. És com canviar les regles de joc del partit de futbol a la mitja part. Això no es pot admetre, per principi. I el que ha fet el govern de Catalunya és un escàndol. I és una vergonya que no se li hagi llançat l'opinió pública damunt d'ell. Jo no tinc cap empatia ni antipatia al senyor Trapero. Conec, l'he saludat 4 o 5 cops i me pareix una persona respectable. Ara, que en aquest moment, justament, perquè està investigant justament a certes persones de les quals tinc dubtes molt fundades de la seva honorabilitat, no vull donar noms, me pareix escandalós. Que surti la investigació, que s'aclaren les coses, que se resolgui el tema judicial i a partir d'aquest moment pren la decisió, però no li talles les cames i les mans al senyor que està fent o dirigint la investigació. Em pareix molt escandalós. I me pareix molt escandalós la insensibilitat de la societat catalana que fa mig any cridava Trapero héroe, Trapero héroe. I ara resulta que està callada com va.
Hi havia samarretes.
Vale. Aleshores, clar, quan un veu això, dubtes sobre la identitat i les característiques de qualitat d'esta societat, perquè jo no canviaré d'opinió, Jo ho diré davant del rei, davant del papa, davant del bisbe i davant de l'alcalde del poble. Diré exactament el mateix. I aquí és on falla la societat. Perquè això hauria d'exigir la coherència a tots els polítics i a tots els governants. I això és el que estem vivint cada dia, com se trenqui. Per tant, el tema de Trapero em sembla un tema sintomàticament molt perillós per a la societat catalana.
Em queda només un minut i mig per acabar.
Però hi ha una cosa positiva.
Molt ràpid, Lluís, sisplau.
Tot el que ha passat, jo crec que tot el que ha passat se'n pot extreure una cosa positiva. És que el govern d'Espanyol, per primera vegada, realment, doncs, ha cedit molta, no només competències en el tema de la pandèmia, o sigui, ha actuat d'una manera federal sense pensar que ho feia. Jo crec que el tema pot anar per aquí, el tema pot anar per aquí. No és que això hagi estat predeterminat, i però jo crec que les coses han anat perquè el senyor Feijó i el senyor Ximo Puig poden estar d'acord, i el senyor Aragonès poden estar d'acord amb una sèrie de coses, perquè és el que més s'assemblaria, i ara aquí em dirà, home, tu, és que tu ets federalista, és el que més s'assemblaria amb una Espanya federal, que és el que jo crec que donaria una resposta a aquelles preguntes que es feia Ortega.
Com que he d'acabar ja, però com que no ens hem vist, Manolo, en l'últim mes, el dia 30 de desembre vas enviar una carta al Pablo Casado. Sí. T'han contestat?
Sí, no m'ha contestat ni em contestarà. Jo la vaig enviar precisament, públicament, precisament perquè ja portava 5 cartes anteriors, de les quals solament una m'hi va contestar.
És a dir, la que s'ha fet pública era la 6ª.
Sí. I n'hi havia una que era de 3 folis o 4, llarga, en la que jo li explicava les coses que estava fent malament i com s'està equivocant. I ho vaig fent tota discreció, i no em va contestar. Evidentment, jo ja he perdut la fe amb l'estructura del partit, perquè he vist coses que no m'agraden. I hi ha coses que jo no podré tolerar mai, ni toleraré, que és que aquesta gent malmetin el treball de 10 o 15 anys d'una sèrie de persones que no es poden defendre perquè estan mortes, enterrades. Però jo que sí que puc defendre-les, tinc el deure sagrat de defendre-les. Que van posar la seva fortuna a disposició de la transició democràtica amb quantitats enormes. I jo estic ara dispost a contar qui són i quan posaven. Per exemple, el senyor Santa Creu, més de 500 milions de peles, d'aquella època, que em digui quin patriota espanyol o català ha posat els diners damunt d'aquesta taula. Vale? Aleshores, quan jo he vist això i he vist el que estan fent i malmetent el treball d'aquells anys, perquè el Partit Popular, el senyor Aznar i companyia són una panda d'ignorants, vale? Perquè van néixer a Catalunya, Va néixer a Catalunya, al carrer Villarroel, Sepúlveda Villarroel. Aleshores, què passa? Què passa? Que ara resulta que aquí no, és minsa, que no té interès, que és un residu. No, residu, res. Ara, ells l'estan residualitzant. Per què? Perquè, clar, si hi ha una intervenció sistemàtica de Madrid desafortunada i fa per almenys 20 anys que s'està produint a casa nostra, home, evidentment el partit se'n va a Norris.
Res més a afegir. Senyors, un gran plaer, com sempre, escoltar-vos. Que vagi molt bé, molt bona setmana.
Igualment.
Adéu, bon dia. Publicitat. I Rafa Sanahuja, al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ara i aquí, al matí informatiu a Ràdio Estel, s'acaba l'anàlisi rigorosa, s'acaba la notícia contrastadíssima, s'acaba l'anàlisi de les veus autoritzades, s'acaba tot això i comença...
El despropòsit, amb Rafa Sanahuja.
I amb el Pol... I amb el Pol Marçà, i amb el Pol Marçà. Espera't, espera't, que encara hi ha més.
Ah, hi ha més, encara?
Escoltant, sentiràs. I probablement ho lamentaràs.
Vull puntualitzar, Pol...
Si aquest és el motiu pel qual has entrat... Bon dia, eh?
Bona vesprada, Pol Marçà.
Si és el motiu pel qual has entrat, estira't... I no tinc ni guió.
No tens guió? Home, és que és el meu leitmotiv. Anar a pels presentadors, directament. Que consti que aquesta eslògan, escoltant, sentiràs i probablement ho lamentaràs, em refereixo a aquesta secció,
és ràdio. És aquest moment. Vull dir, no només m'afectarà a mi.
Ho dic
dir,
perquè hi ha suspicàcies i la pell molt fina a la casa. Que la gent ho tingui clar.
Sí, doncs vinga. Vols dir que només que ho pagui jo i ja està.
Exactament.
El que hagi de ser, per mi.
Aquesta és la idea. Comença aquí ara aquesta nova secció fresca, dinàmica, la ràdio moderna, la d'Emilian Mestre, la de Lluís Foix, que encaixa perfectament amb el matí de Pol Marçà i Mercè Raga. Per tant, si TH després d'aquest primer envit no ens diu el contrari, sempre cal comptar amb el factor TH, que és important.
Sí, és important.
Doncs vindrem i farem repassadeta al que ha donat la setmana en la part informativa. El programa ja sabem el que és, primera mitja hora.
Hem anat bé o no?
Jo crec que és molt bé.
Hem anat bé.
Som molt fan. Primera mitja hora...
Però estàs més o menys tranquil per això que ha de passar aquests minuts.
Des de les 8 del matí tu arribes amb la sintonia aquella de Superman, baixes, el superheroi de les notícies... Després la repetiu íntegra, per als que s'han aixecat a les 8 i mitja.
Que hi ha gent que no matina tant, saps?
Sí, però no sé si aixecar-se a les 8 i mitja és matinar o no. Jo crec que no sé si us ho mereixen,
Bueno, jo conec uns quants que a les 8:30 el món és molt fosc encara,
Bueno, escolta, hi ha gent per tot. Doncs aquest, ets un professional de la informació i tertulians per tot arreu, aquells que el centre és un meló i et rematen el gol de xilena tipus Luc de Jong, és meravellós. I per aquí vull començar, Pol, perquè aquesta setmana, allò per tornar triomfant, així, sense anar més lluny, el dilluns, et confonies de tertuliana.
Dilluns?
Clar, sí, el dilluns. És allò que tots els tertulians acaben semblant-se una mica, no? I dius, al final... No,
home,
no sé.
A veure, Rafa, jo intento tenir clar qui tinc davant.
Tu anunciaves que estaríem vosaltres Sara... però la que havia de venir a Montserrat Nebreda. Ara sí, quan va arribar, vas tenir el detall de disculpar-te.
Aquí a l'estudi a Barcelona hi ha la Montserrat Nebrera. Com estàs, Montserrat?
Què tal?
Benvinguda.
Moltes gràcies. T'has espantat aquest matí? Ui, quan tant.
Quan m'he confós, jo dic, ara deu estar
que pensant... Diu que ve la
Sara. On estic anant? No l'hauria de pensar, la Montserrat Nebrera.
Bon any.
Jo crec que el problema que va tenir la Montserrat no era que digués que venia la Sara, pobra, perquè la Sara i la Montserrat ja poden coincidir.
Què va passar?
És que no la vaig dir amb ella.
No, clar. No la vas dir ella directament.
Clar, és que no la vaig anomenar i ella estava al carrer Numància amb el cotxe que ja arribava.
De totes maneres, jo crec que a partir d'ara jo no diria als tertulians quan han de venir i que s'assabentin quan ho dius en antena. O sigui, tu quan ells que estiguin preparats a casa seva, comprens?
Tots, I que surtin en aquell moment.
I que surtin
moment,
en el moment en què tu els nombres directament.
Crec que el David li agafa un cobriment. A mi també,
sort però... que va venir la Nebreda perquè va estar sembrada. Ara bé, també et dic una cosa. Jo porto malament que se citi malament als clàssics. Que es confonguin amb Plató, amb Oscar Wilde, amb Churchill, amb Cervantes, té un passe. Però que citin malament Buzz Lightyear, mira, per aquí sí que no.
I, per tant, potser estem en el millor dels escenaris possibles per Pedro Sánchez, i aquesta probablement és la raó per la qual diu que allargarà la legislatura fins a l'últim dia, i, si pot, un mes, com diria Buzz Lightyear, no?
Com que com ho diria Buzz Lightyear? En quin moment de Toy Story Buzz Lightyear diu hasta l'infinito i uno más? Escolta, això no pot ser, sisplau, siguem rigorosos amb els clàssics. Tu saps com és la frase bona, Pol?
A mi, això de hasta l'infinito... No, hasta l'infinito i más allá.
Hasta l'infinito i más allà.
I más allà, no? Anava a dir. Però això és, no era el Peter Pan, aquest?
No.
Era... Ah, no, aquest com era?
Escolta, Pol, no, Peter Pan...
És que jo no
controlo Peter Pan.
Ah, però a veure, algun jovenet a la sala aquí al control, què deia el Peter Pan?
Tampoc ho saben.
Hasta la estrella,
David...
no sé què...
Ah, sí.
¿Dónde está el...
Però ara m'estàs barrejant Peter Pan amb Toy Story.
El País de Nunca Jamás està, on, a l'última estrella a la dreta o alguna cosa així, també.
Algo així. Escolta, un altre moment tertulià genial va ser quan Xavi Barrena ens va donar la clau per exercir aquesta santa professió, la de tertulià. estàveu debatent, Pol, sobre si les mesures per a la tornada a l'escola eren millors o bones o no, i el bo del Barrena et va donar la clau, l'anàlisi definitiva. L'escoltem.
La solució a la pregunta la tindré com a bon tertulià la setmana que ve. O sea, a torre pasado todo el mundo es Manolete, ¿no?
Sí, si en aquesta setmana hi ha uns
contagis brutals a les escoles...
Diré, ole no, tus no narices! Diré. Escolta, que les mesures estan bones, doncs ja t'ho diré. Ja t'ho diré. No tinc opinió. He de reconèixer, Pol, que portes i condueixes la tertúlia de manera magistral, com lligues els temes, allò, portes dades, governes... Això últim em fascina. I això no és fàcil, sobretot quan hi ha que els estudiants entren des de casa. Però no es nota res, eh? No es nota res quan entren...
Cadascú fa el que... Mira, tal com estem, ja és una sort que entrin. Saps què vull dir?
No hi ha cap problema...
Aquí cadascú salva com pot.
No hi ha cap problema i es pot seguir la tertúlia perfectament.
No. Hi ha 400 persones en condicions infrahumanes. Ara et pregunto, tu com a periodista, jo també. Si ara et diuen que hi ha una patera amb 400 persones a la deriva al Mediterrani, què faries? Polítics, llavors sortiran. Aniries a buscar-los, i a rescatar-los.
Està claríssim tot.
Perfectament.
Està claríssim tot.
Un altre moment fantàstic és ens donen els estudiants la clau que és. A la vida, també. La coherència, Pol. Jordi Barbeta, en un moment donat de les intervencions, afirmava això.
No, però hem d'anar al tanto amb els discursos antipolítics, no?
Molt bé, hem d'anar al tanto amb els discursos antipolítics, Pol. I què deia automàticament el Barbeta, això?
Que consti que jo estic molt enfadat amb tots els polítics. Jo estic molt...
És meravellós. Ojo amb els discursos antipolítics.
Va ser un gran moment.
Ojo amb els discursos antipolítics. Però escolta, hi ha més coses. Aniré molt ràpid que ens quedem sense temps. Però, Pol, admirat Pol, ara vaig a per tu, perquè tu no fas ràdio, don Pol.
Ah, no?
Tu, amb aquest domini de l'escena, fas poesia.
Ai, ai, ai.
Matí i Pol, quan el Marçà fa poesia.
No sé si has agafat el joc de paraules, Matí i Pol.
Sí.
T'ha agradat?
M'ha agradat molt.
Moltes coses, però aquesta setmana jo em quedo en un concepte. Més que jo si ha de quedar el tenista internacional Novak Djokovic, el bo del Novak aniria amb molta cuidado, si fos ell, de no creuar-me amb tu, Pol. Aquestes eren les teves precises paraules parlant del seu embolic a Austràlia.
Resulta que el tenista ha alegat que al desembre va passar la Covid i que ara no pot vacunar-se. Per acabar-ho d'arreglar, resulta que just a les mateixes dates en què assegura que es va contagiar, el tenista participava en actes públics amb fans, sense mascareta, sense distància i sense vergonya. S'ha de ser barrut. Però la justícia australiana està amb el tenista.
Escolta, Pol...
La realitat m'ha acabat donant la raó, perquè es veu que encara va ser suau, després va ser molt pitjor.
Ves amb compte, Djokovic...
El teu informe... No s'acaben mai els folis
d'aquest dia. No, és que jo sóc un animal.
Quin informe portes?
Soc,
mira com riu l'Olga.
Sóc un animal.
Escolta... Olga Vallejo, Mercè Raga.
Bon dia
a totes.
Ara sé per què no m'has donat una còpia del guió. No l'has volgut ni numerar quants folis hi ha.
Ja per acabar.
Més llarg que l'informatiu.
Anem al tall 12, perquè sí que vull, com a mínim, que soni aquest tall. Pol, per acabar, tinc una pregunta per tu.
Digue'm.
Què hem de buscar aquest matí, aquesta nit? Què hem de buscar?
Hem de buscar camins.
Molt bé. Pol, ja per acabar, puc saludar?
Pots saludar. A qui vols
saludar?
Saludo
Hulk Hogan i José Luis Moreno, que nos han dado tantísimo en esta vida, ¿vale? I si vols, quedem fora ara i anem a buscar Djokovic i li fotem una pallissa. Sembla bé?
Sembla estupendo. Deixa'l tranquil. Ah, què vols fer?
No, res més.
Ah, vols acabar.
Tancar les accions.
Propostes cronquetes.
Propostes croquetes.
Croquetes. Que vagi bé els camins, anava a dir, que vagi bé al matí.
Ui, aquesta nit tenim
el
programa.
Mira que el tindrem també al matí, no?, al magazín. Avui
sí?
Fas jornada intensiva.
Fas jornada intensiva avui.
Extensiva.
Però ara marxo al Duban, no us preocupeu.
Rafa Sanahuja, tornaràs divendres vinent o no?
Si tu em convides.
Va, sí. Però porta'm un guió. Per saber qui passaràs,
no?
No ho sé.
No,
no va amb tu, no?
Ja m'ho pensaré.
Ai, senyor. Mercè Raga, a veure, va.
Vinga, va, què tindrem a partir
de...
Doncs començarem forts, perquè primer amb la taula de redacció tot el que pot passar és imprevisible, però és que cap a un quart de 12 parlarem amb el gran comediant. És el Joel Joan, director i protagonista de l'obra, que encara es pot veure al Teatre Goya.
I a les 12 l'Helena Neira ens avançarà algunes de les sèries imprescindibles d'aquest 2022 i acabarem parlant del passat més llunyà, dels dinosaures i del futur que podria ser, i ja veurem si serà el que s'imagina al cinema.
I nois, la cosa avui va, ja us avancem, dels 80.
Bé, eh?
Per exemple,
a veure.
New Order, dels quals, no sé si recordeu aquest gran clàssic, Bizarre Triangle Love.
Ni idea, de veritat,
ni idea.
Eh? Every time I see you falling.
Jo tot el que no soni a Karate Kid no em sona.
A veure, aquesta, la primera versió, a veure si la coneixes, ens ve de frente, no és que ens vingui de front, sinó d'una banda que es diu així i que són d'Austràlia.
Mira, concretament, Austràlia.
De Melbourne.
Por Djokovic.
Doncs ja està a punt de marxar, a veure si li posen això de banda sonora. Every time I think of
you, I get a shot right through into a bottle. On va sonar això? On va sonar això, Olga?
No ho sé, però m'encanta.
No. Era un anunci, veus? És, hi ha alguna cosa, sí, ja em vindrà al cap.
Veig que estàs connectant emocionalment
sí,
amb la versió guanyadora.
No, has fet uns quants punts aquí, eh? A veure, Mercè.
No, i com avui la cosa doncs, va de grups raros, no sé si coneixes...
Què vols dir, raros?
Jo ensenyeixo el guió. Tant el... Ja veuràs.
Què et fa, aquest guió?
No ho diré. Tant Bionica, una banda de pop-rock argentina formada pel Chano, el Sebi, el Bambi i la Diega. Sonen així de bé, Pol.
El primer disco de Bambi no m'agrada.
Tens el dia més suau.
El primer disc de Bambi no m'agrada. Sí, avui una cosa més tranquil·leta. L'Olga es queda avui
amb la victòria.
Tinc una pregunta. Frente. Alguna vegada li dones guanyadora a la Raga o mai?
Sí.
La Raga, però si sempre guanya.
Aquesta setmana arrasat.
Però si es fa el guió a mida per guanyar sempre.
No, ella no se'l fa.
Avui et... No, perdona. Bueno, aquí, això és un treball en equip.
Llavors algú li fa mida. No. Si no se'l fa ella, algú li fa.
Té un negro.
Qui no el fa mai, ja et dic jo que és l'Olga, pobra.
No. Això és l'atzar.
Ai, senyor, va, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
El programa. I el cap de setmana, encara millor. Fins dilluns a les 8.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salutacions, 2 minuts que passen ara mateix de 11:15. Avui és divendres 14 de gener d'aquest 2022, dia de vestir el teu animal, mascota. No sé si... David, tu en tens, no? Tens el Hunter?
Sí, el Hunter.
I el vesteixes? No.
Mai, no, bueno, li poso un bufar a l'hivern.
Ah, està bé.
Quan surt al carrer.
I quan plou li poses un...
No.
Bé, salutacions avui al ministre d'Immigració d'Austràlia, és Alex Hawke, que, bé, no podia ser d'una altra manera, doncs ha cancel·lat el visat del Novak, vigent campió de l'Open d'Austràlia per segona vegada. Per tant, el Novak no podrà fer-se, de moment, novament, amb el Gran Slam. Avui, atenció, tots, atents, programa...
Los clásicos que no mueren.
Ho hem de dir, nois, no sabem per quin programa anem. Això ja és... A veure, sabem que ronda els 80. Això sí, això ho tenim clar, eh? Però hem decidit doncs, quedar-nos, per tant, en aquesta època, que ens agrada a tots molt i que ens ha donat tants èxits. Portem un desgavell entre programes. És a dir, el Tot anirà bé van pel 84, nosaltres, en principi, avui era el 81. Rafa Sanahuja Camins, em sembla que ja estaven als 90.
No, el 150 estava.
El 106.6.
Sí, 150 estava Rafa Sanahuja.
Tots vam començar el mateix dia, en principi.
Per tant, aquí hi ha algú que... no sabem ben bé.
Hi ha un salt quàntic d'algun programa.
Farem un treball a fons, mai millor dit, Marta Jarque, si et sembla, sí, avui, tant, que tingui a veure amb la freqüència. I al final del programa direm en quin programa, per quin programa anem tots els programes.
Exacte,
de la casa.
És el que espera l'audiència, saber clar, perquè va molt confusa.
I és una dada importantíssima i vital. Tothom s'ho està preguntant. Bé, en tot cas, tot preparat, sigui el programa que sigui, per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 3:15, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, i així a pèl, al món virtual, a les xarxes socials, i tenim a l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, va, que es noti, Jordi Carretero i José Matosas. Avui volem saber el punt de vista del gran comediant, qui és Joel Joan. I és que el gran comediant és l'obra de teatre que podreu veure al Teatre Goya de Barcelona fins al 6 de març. En parlarem amb ell en el punt de les 11. Avui també, però, farem una visita al Museu Diocesà de Barcelona a veure l'exposició Viatge a Orient. En parlarem amb Òscar Carrascosa, ell és el comissari d'aquesta exposició. I els divendres ja sabeu que tenim la matrícula oberta, que és l'espai de comunicació, d'educació de la casa. Com podem encara el segon trimestre escolar? Li preguntarem a l'Anna Pagès, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. I avui ens preguntem, i tu, què mires? L'Helena Neira, periodista i professora dels Estudis de Comunicació de la UOC, ens portarà el més esperat de les plataformes d'aquest 2022. La Pi Bernat també ens demanarà la paraula i després també passarà per aquí l'Anna Pris Magrinyà, el Tot està connectat, i acabarem programa amb la lupa de cinema del David Serra. Amb ell repassarem tot allò, David, que hauria d'haver passat si s'haguessin complert algunes prediccions d'algunes pel·lícules, no?
El que passarà.
O el que encara...
Hi ha coses que han de passar segons el cinema aquest 2022, i ja veurem si passen o no passen. I si passen, ja us dic jo, que la Covid... estaríem contents que només es quedéssim amb la Covid.
Sí. Bé, doncs estarem pendents
avui. Serà un mal menor.
Molt menor.
Estarem pendents a la lupa final del David Serra, tot ben amanit amb, com ho diu ell, la Macedònia de la ràdio, Rafa Sanahuja, Algo Vallejo i la Marta Jarque. I tot això i més, si et quedes a passar aquí, al matí a Ràdio Cel.
Comença la taula de redacció.
Olga Vallejo, què passa avui?
Que tinc molta calor,
molta
bon
calor.
Dia.
Sí. Bon dia, i això és estrany.
És que vinc amb un jersei que abriga molt,
que, sí, això.
Llavors, clar, els contrastos aquests...
Que el problema és nosaltres, des dels mitjans de comunicació, sempre avisem, no?, perquè avui deien que faria molt de fred, no sé si heu estat alerta al Miralles...
I
era un dia, clar, molt de fred, t'abrigues i després arribes a la feina i...
Clar, és que el contrast tèrmic entre la temperatura de la redacció i la de l'estudi és considerable.
Són dos, dos microclimes diferents, no?
Sí.
Seria la redacció.
Diria que a la redacció estem a Groenlàndia i aquí
l'estiu... El dia és Martinica.
Exacte, veus? Per exemple.
Però, tot i així, has dormit bé, avui o no?
Bastant.
Va, preguntem.
No em puc queixar.
Podria preguntar què és el que t'ha fet treure els colors, però...
La temperatura. Els colors, la temperatura.
I la son.
Però de dormir, mira, me'n vaig anar a dormir tranquil·la, sabent que ja hi ha un preu màxim dels tests d'antígens que s'ha fixat. Són 2,94 euros. La conversa, per què 94, per què 95? Sí. Ja fins i tot ens hagués agradat més 99. Que ja estàs acostumat a
l'altre. Ho coneixes gairebé.
Sí. Bé, un preu per això que doble el d'altres països. Recordem que fins ara les farmàcies són els únics establiments autoritzats per vendre'n. Un apunt sobre el TAR a Catalunya, quan hi ha un positiu a un centre escolar, Salut ha aclarit que el test és recomanable però no obligatori pels companys del positiu, que poden anar a classe amb antígens o sense, això sí, sempre que es trobin bé i no presentin símptomes de la Covid. O de qualsevol altra cosa. O sigui, si tens febre, no tens Covid, però tampoc pots anar a l'escola.
I seguint amb la Covid, Olga, t'agrada la vinyeta de la Flavita.
Sí, al País veiem una festa d'aniversari, uns pares, bé, la mare, que va repartint als nens, sabeu aquell típic barret de paper amb la gometa que te'l poses al cap? I els nens, en lloc de posar-se-la al cap, se'l posen com si fos una mascareta.
I una notícia de la que creus que no se'n parla prou?
Que la justícia ha condemnat el govern de Madrid a pagar 30 milions per la supressió de llits que l'Esperanza Aguirre va fer el 2005 a l'Hospital Puerta de Hierro. El País ha publicat que Ayuso haurà de compensar l'empresa adjudicatària que cobrarà per un servei que mai ha prestat. Això és el que deia, arran de la notícia, Mònica Madrid, portaveu de Más Madrid, justament sobre aquesta decisió.
Bueno, efectivamente son 30 millones que salen de los bolsillos de los madrileños y madrileñas. Bueno, a mí no me ha sonado raro, ¿no? Lo que llevamos pagado a las concesionarias y la cantidad de irregularidades que ha tenido la Comunidad de Madrid y los gobiernos del Partido
Popular... Mònica García està a l'oposició, és previsible el que diu, però sí que hi ha algunes notícies que no sabem exactament per què, però no tenen gaire ressò, sobretot quan passen per Madrid.
Els autònoms, avui, també són notícia.
El ministre José Luis Escrivá ha plantejat reformular la cotització dels autònoms, allò que sempre sembla que arribarà, però mai arriba. Ara, per fi, s'està avançant amb la idea i estan dient que el nou sistema, que tindrà 13 trams, que aniran des dels 183 euros als 1.266 i que els treballadors, per compte propi, tributaran en funció dels seus rendiments, doncs aquesta nova reformulació entrarà en vigor de forma gradual a partir de 2023 i fins al 2031, que ja estaria totalment instaurada.
Quins nervis, aquí el 2031.
Us ho creieu o què?
No, estarem tots morts.
Vols posar-hi la lupa o no, David? 2031.
Bueno, és que no cal. Crec que no hi ha cap secret, no?
A veure si ho aconsegueixen. Estaria bé.
El 2031.
Bueno, sí. Seguint amb la feina, recomanes, però, en aquesta zona a Vallejolga, la vinyeta del Roto al País.
Veiem una dona, està amb els braços creuats, té un posat seriós i diu: per poder fundar una família i tenir fills, vaig trobar una feina que m'ho impedeix.
I qui no deu haver estat especialment content avui, qui és?
A part del Djokovic, el duc de York, la seva mare, la reina d'Anglaterra, li ha retirat els títols militars i els patronatges reials que encara té i no podrà utilitzar el títol d'altesa reial encara, que seguirà sent altesa reial, tot això, el seu fill, el príncep Andreu, arran del procés per abús sexual que té pendent. La finalitat és protegir la institució. Veurem com va, no direm aquest rentat de cara, però aquest tapadet...
I no censurar l'actitud, sinó protegir la institució.
Exacte.
Quina entrevista no ens podem perdre?
La Contra del País. Entrevisten a l'escriptora Clara Obligado amb un destacat que diu: Borges era aburridísimo, però més enllà d'això que m'ha fet gràcia, el que explica, malauradament, molta gent que visqui a barris que perden l'ànima entendran a la perfecció el que està dient. Diu que estima i alhora odia Madrid, entre altres coses perquè creu que si ets un emigrant ric la ciutat t'acull, però si ets pobre no t'acull. I quan li pregunten específicament per què odia Madrid, respon: visc a Sol, que és el centre de Madrid, i estic veient com destrueixen la ciutat. Al meu edifici ja no hi ha veïns, tot és Airbnb. Per la nit no es pot dormir perquè s'ha cedit la ciutat als borratxos de tot el món.
I també Ricky Rubio, que avui és un altre dels protagonistes del dia.
L'entrevisten a La Vanguardia, el jugador dels Cleveland Cavaliers de la NBA, que es va lesionar amb trencament de lligament anterior a finals de desembre, diu que està animat, que se sent molt estimat i amb ganes de tornar tots els missatges, aquests missatges de suport, fent gaudir la gent amb el que fa. Reconeix que és un afortunat i fa grans declaracions com: tornaré d'aquí un any, però seré més fort. Estem amb Ricky Rubio.
Ai, sí.
Ens agrada molt Ricky Rubio.
Què t'ha fet somriure, va?
Diverses notícies. Una vinculada a la recerca. S'ha identificat el virus que causa l'esclerosi múltiple, és el de l'Epstein-Barr. Això suposa que a partir d'ara s'obren noves vies per investigar teràpies i vacunes. També tenim una notícia esportiva. El 30 de març jugaran els quarts de final de la Champions femenina al Camp Nou. És un Barça-Madrid. En 24 hores han venut més de 50.000 entrades. Hi ha hagut tanta petició d'entrades que la web s'ha col·lapsat. I a Cultura tenim Pallasses al Centre de les Arts Lliures. Si tu te'n vas, és que l'espectacle de la Pepa Plana, que s'havia d'estrenar abans de la Covid, i per fi el podrem veure, acompanyada d'en Nan Valentí i la Lola González, i es pot veure des d'ahir i fins al 30 de gener. I avui també torna al Tradicionarius. Això és que a Maño i a Meixeiras, que estem sentint, i la Gravetat de Colum obriran avui el Festival de Folk Internacional. Des d'avui fins al 8 d'abril teniu tota la programació a tradicionarius.cat.
I avui és divendres, per tant, dia d'estrenes.
Comencem amb cinema de Tragedy of Macbeth, de Joel Coen. Blanc i negre, Denzel Washington... Dimecres es va estrenar...
Passa negre, Denzel Washington.
Sí, però tota la pel·lícula, no només ell.
Ah,
quan... tota la pel·lícula sembla aquí negre.
Tota, eh? Es va estrenar dimecres a la gran pantalla. Tot Catalunya només es pot veure al cinema Boliche durant una setmana i avui arriba a Apple TV, que hi ha gent que té la pantalla a casa tan gran que ja gairebé serà com al cinema, però vaja. Pels amants dels ensurts, aquí no estic jo. Scream.
Sí, There's certain rules to surviving.
Diuen que les segones parts mai són bones. Imagineu-vos aquesta, que és la cinquena, però sorprenentment, qui ja l'ha vist diu que és la més semblant a la primera, la del 96, que era boníssima i que compta amb Courtney Cox, Neve Campbell i David Arquette.
Però això ja és un spoiler en si, no? Perquè si surten els tres ja l'han aquesta.
Jo, com que no sé de què va, que la vagi...
Les quatre anteriors, clar.
Aneu-la a veure, que els havien matat.
No,
no, perquè clar, com que surten ja en aquest... És igual, deixem-ho aquí. Però sou de veure... És que jo la primera sí que... El José m'ha dit que sí, que ell és d'aquesta saga Scream.
Jo res.
Jo la primera recordo haver-la vist.
Amb els amics. I Scary Movie també, que feia gràcia perquè em feien paròdia.
La paròdia. Jo només sé que és la de la màscara.
Sí, exacte. També tenim música aquest divendres?
Sí, els britànics Muse han llançat el primer senzill del seu nou àlbum. Es diu així, Won't Stand Down, primer tema després de Simulation Theory, després de 4 anys.
I Nacho Vegas, que és un dels protagonistes musicals del dia.
100 veces llegué hasta el precipicio para contemplar.
Res a veure amb els Muse, eh? Això és La Sèptima Ola, un tema del seu darrer àlbum, Mundos Immóviles, que presentarà a l'Auditori de Girona el 30 de gener. Després estarà al Principal de Terrassa el 19 de febrer i al Joventut de l'Hospitalet el 9 d'abril. Amb l'excusa, avui l'entrevisten al Periòdico i a La Vanguardia.
La imatge del dia.
El vermell omple gairebé tota la imatge d'aquest divendres, 14 de gener, David.
Sí, imatge a doble pàgina que podeu veure al Mirades de l'Ara. Us recomano que feu una visió panoràmica d'esquerra a dreta. Començarem per la plana de l'esquerra, que és tota vermella. A veure, semblen uns globus, però també podria tractar-se de persones vestides amb una toga vermella, ajagudes, i de les quals només veiem el cul i l'esquena. També podria ser això, però no és això. Què és aquest espectacle visual tan vermell? Doncs és encens impregnat en varetes de bambú que s'assequen al sol. En el cas de la fotografia, és als afores de Hanoi, al Vietnam, i on l'encens és una icona de la seva cultura. I per què tot aquest encens ha plegat en un mateix lloc, deixant la imatge d'un camp vermell ondulat i ben bonic? Doncs perquè s'estan preparant per l'arribada del Tet, o Any Nou Lunar, que se celebrarà l'1 de febrer i que és un dels dies amb més demanda d'encens.
I avui, Marta, la nostra corresponsal, t'has desplaçat, atenció, fins a Turquia per parlar-nos de la fusió de dos mons aparentment incompatibles, que serien la ramaderia i la realitat virtual.
Avui us porto la història de l'Iset Kokak, un ramader d'Aksaray, Turquia. Ell tenia un problema i va tirar de creativitat per solucionar-lo. Mireu, a l'hivern, el seu ramat de vaques, clar, no podia sortir a pasturar a l'exterior perquè, com sabeu, a Aksaray els hiverns són molt crus.
Ho sabem.
I, per tant, havien de passar mesos tancades a la granja. Ja sé, Olga, que tu estàs molt al cas de la climatologia.
Sí, sí. Ara mateix et col·loco el mapa a Aksaray, però pim-pam.
Què els hi passava a les vaques?
I beguda d'alcohòlica. Posa'm un Aksaray, sisplau.
Un Aksaray amb cola. En qualsevol cas, Aksaray fa molt fred, les vaques havien d'estar a dins de la granja i això les deprimia. Com a conseqüència, produïen menys llet perquè, segons el seu propietari, trobaven a faltar la llibertat de poder pasturar els camps verds, clar.
I com hi ha posat remei, Litzei?
Doncs tirant de tecnologia punta, col·locat a les vaques ulleres de realitat virtual que projecten imatges de pastures verdes i florides perquè els animals tinguin la sensació que es troben pasturant a l'aire lliure en lloc de l'estable. Segons informa el diari turc Andalú en Hansi, les cibervaques han reaccionat positivament al giny, han caigut al parany, l'Itzei els ha colat, i han passat de produir de 22 a 27 litres de llet perquè, segons assegura el propietari, se senten més lliures i felices.
I tu, Marta, però tens una nova proposta, no?, pel ramader, per fer-li.
Sí, perquè, a veure, penso que 5 litres de llet per vaca no justifica la inversió de comprar dues ulleres de realitat virtual per cadascuna, perquè, clar, les ulleres virtuals estan pensades per ser utilitzades en cap humans i, per tant, les vaques en necessiten unes per cada ull. A més, les vaques són molt maques, però no semblen animals particularment espavilats. Penso que aquest ramader turc les hagués pogut enganyar amb mètodes més econòmics, penjant, per exemple, un pòster de la Vall de Núria, que és molt maca, a la paret de la granja, sí. O una foto del duc de York, perquè vegin que, per malament que estiguis, sempre hi ha algú que està pitjor.
Vinga, vaca. Hem de dir que la Laura i el Novak... David.
Sí.
Podria tractar-se d'una de les parelles trencades a la Isla de les Tentaciones, però, de fet, ni es coneixen. Què tenen en comú, la Laura i el Novak?
Doncs que són tendència tots dos aquest matí a Twitter. Impossible que es coneguin. A més, una és real i l'altra és fictícia. Una és bona persona i l'altra no tant. Per una banda tenim el Novak Djokovic, a qui li han retirat el visat, i per tant haurà de marxar d'Austràlia, i per tant no podrà jugar a l'Open d'Austràlia, que comença dilluns, i per tant no podrà defensar el títol aconseguit l'any passat, i per tant no podrà guanyar el seu desè obert d'Austràlia i el seu 21è Grand Slam.
Oh, quin greu.
Quin greu.
Que marxi ja, que torni.
La notícia a la redacció. L'hem rebut bé, amb alegria, perquè hem de dir, no ens agrada... No ens cau bé, el Djokovic. No. No ens agrada.
D'abans ja ens caiem a la mena.
Sí, no, 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 ara no per això, ja d'abans.
Ni ell ni el pare, els dos.
Sí, el pare.
Sí.
El pare. Sí, sí, sí. Però no tothom pensa igual. Hi ha molta gent indignada pel que li ha passat al Djokovic, el que diuen que li ha fet el govern d'Austràlia. Per alguns és evident que estem en plena dictadura desfermada. Estem parlant de tennis, dictadura desfermada. Altres tenen clar que Austràlia ha baixat fins al grau més baix de tirania, i segurament tots ells, tots aquests que diuen tot això, són els mateixos que escupen bilis contra les vacunes. Nosaltres ens quedem amb el compte de Twitter de la telegenologia.
Com sempre.
Que ha reaccionat molt ràpid aquesta vegada, però molt ràpid, minuts després de saber-se la notícia, ha trobat el paral·lelisme perfecte de la sèrie. No sé si recordeu aquell capítol en què les teresines tenien de veïns una casa de cites.
Sí.
Sí?
Sí.
Mira.
Perdoni, m'he equivocat, eh?
Passi,
no són modus, eh?
Passo,
no són modus de cridar, eh?
No el vull veure, passa.
Escolti, faci favor, eh?
Home, és una casa sèria.
Ja, ja.
M'encanta el no són modus.
Això és una altra cosa.
No són modus.
Perquè sempre s'equivocaven, no, els clients, i anàvem cap a les
teresines. Clar, anàvem cap a les teresines i no era ben bé el mateix,
no,
ni pels clients
porta,
ni per elles. I ara la Laura Lebrel. La millor inspectora del món mundial, és així, eh? Doncs que va reaparèixer ahir a Televisió Espanyola, 8 anys després d'acomiadar-se de l'audiència. Ho va fer, doncs mira, amb una audiència d'un 10%, que per ser Televisió Espanyola no està malament. I en un capítol especial de 90 minuts, Laura i el misteri de l'assassino inesperado, i en què Laura, doncs, veiem que havia deixat això de ser policia i tenia un negoci de turisme rural que no li anava del tot bé, eh? No li anava del tot bé, i ha de tornar a la investigació. A més de la Laura, també ens vam retrobar amb el Martín, la Lídia, el Vicente, el Javier, o els Bessons. Els Bessons, si els recordeu, Carlos... El Javier i el Carlos Salgado Lebrel, que de petit eren terribles.
Ai, jo no els recordo.
I de gran...
Ah, eren els seus fills?
Eren els fills, no?
Sí, els fills de la Laura.
Sí, sí.
Fills de la Laura. Esperem i confiem, i després de la reacció que hi ha hagut a les xarxes, doncs que Televisió Espanyola prendrà la decisió que s'ha de prendre en relació a la quarta temporada.
A veure si la fan, no? Ben rebuda, doncs.
Sí, esperem-ho, esperem-ho.
I avui, Marta, també ens vols parlar d'un casament, atenció, un casament molt curiós.
Sí, perquè d'enllaços matrimonials també n'hi ha per tots els gustos. Avui ens ha cridat l'atenció el que ha unit pels segles dels segles a la Kitten Kaisera, amb atenció, al color rosa. No ha estat una decisió d'un dia per l'altre, eh? La Kitten, de 57 anys, porta més de 30 anys festejant amb aquest color i finalment... han donat el pas i s'han promès amor etern.
A veure, un moment. La Kitten, a veure, es considera que és ella mateixa, no?, com la dona més rosa del món, però estàs dient que s'ha casat amb un color.
Jo pensava que volies dir que s'havia casat de rosa.
No, 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 amb el color.
Amb el color.
El Pantone rosa, ah. Sí. I després de la notícia, doncs, d'això que es considera la dona més rosa del món, no ens en queda cap dubte.
Com digues.
Ja ho veuràs.
Ah,
ja ho veuràs. Mira, comencem per com va començar aquesta història d'amor. Es va enamorar del rosa en el seu 20è aniversari, quan va decidir que per a la seva festa es vestiria exclusivament en tons rosats. Admet que anar de rosa la fa sentir especialment bé i per això declarava haver invertit 1 milió d'euros convertint el seu armari, cotxe i casa sencera en un país paradís rosa. Això és amor autèntic.
Home, aquesta, amor verdader, aquesta noia va veure La xica de rosa.
Com a mínim.
La pel·lícula.
Moltes vegades.
80.
Moltes vegades.
Clar, nois, jo no sé, el que no sabem és si abans del rosa, no?, la Kitten havia ja sortit amb un altre color.
Potser... Et veig molt ficada ja en el tema.
Clar, jo, a veure...
Que t'estàs enamorant d'algun color, Mercè?
No, podria ser, per què no?
Com se li nota, eh?
Veus que funciona bé, la Kitten està contentíssima.
Estic oberta a l'amor, Marta Harke.
Doncs mira, potser el primer amor de la protagonista d'avui va ser amb el color blau, però un dia el va trobar massa fred, o amb el vermell. vermell, massa passional pel seu gust, molt pesat.
Intens.
Qui sap si un dia va perdre l'esperança amb el color verd? Esperem que tu això no et passi, Mercè. El que és segur és que l'amor vertader el va trobar en el rosa i el compromís el va segellar, com no podia ser d'altra manera, a Texas, el triangle de les Bermudes de la nostra decadència.
I avui, va, a la una, farem un viatge d'atenció. 550 milions d'anys d'evolució.
Sí, això és un viatge. El David... Això és un viatge.
Para la cinta. Para, para.
Què passa?
Però com es va casar amb un color?
Doncs quan es
casa amb un color?
Doncs és una tonteria. Ja, doncs es va posar un anell de color rosa allà a Texas, es van fer quatre fotos i explica la...
Pensava que anaves a dir es van fer quatre petons.
La Kitten segur que és feliç, sí, sí. No?
Ah, això segur.
Casa't amb el color rosa.
Sí, que faci el que vulgui. Així no, més en podem parlar aquí a la taula.
I fixa't que la lupa del David de cinema serà del futur i tu...
Viatjo al passat, i de 550 milions d'anys, eh? No ens quedem amb poca cosa. Avui posarem la lupa a una exposició que ens apropa a les plantes i animals més antics de la Terra. Es tracta d'una exposició del Museu de Noguera, a Balaguer, i ens n'explicarà els detalls l'Àngel Galobart, president de la xarxa de museus de les Terres de Lleida i l'Aran.
I avui al Freqüència Madurada, aquests minuts finals per arribar al punt de les 11, aquell misteri sonor, però abans, fixeu-vos, el Pol Marçà ja ens ha proposat, ens ha marcat un repte amb un misteri sonor ja al Lost in Translation.
Ah,
clar,
sí?
Sí, perquè sonava aquesta cançó.
Frente, la guanyadora.
Clar, la guanyadora de la Olga. I clar, el Pol que li passava, pensant, ostres, aquesta cançó l'he escoltat, on l'he escoltat? Doncs bé, els nostres oients fidels que estan en tot, l'Albert, doncs ens ha enviat una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, i ens ha dit que l'anunci al qual es referia el Pol, és veritat que sortia amb un anunci, era el del Volkswagen Golf, no sé si en recordeu, però que sortia en aquells moments... I mira, d'aquesta manera doncs agraïm la participació de l'Albert. Què, va, ens proposes ara el teu misteri?
Sí, perquè, Mercè, ho comentaves al principi, no ens queda ben bé clar a quin programa estem. Al final doncs d'avui del magazín determinarem una mica de forma atzarosa en quin programa ens trobem. Però avui el meu misteri sonor també va d'aquesta dècada dels 80 i avui heu d'afinar l'orella, David? Que tu sempre vas molt de llestet, que és molt fàcil, doncs avui t'ho he posat una mica més difícil. Mira, us preguntem el nom d'un dels grups de música més populars dels 80, d'acord? Escoltareu una... Et poses de costat per escoltar-ho millor.
Mira, que això
no, estic posant l'orella al micro per escoltar-ho.
Sí. Mireu, escoltareu una de les cançons d'aquest grup de música, que és, de fet, el que us preguntem avui, de quin grup es tracta, però... La cançó està coberta per una altra cançó per despistar-vos. En aquest cas, de sota, per sota, escoltareu a Girls Just Wanna Have Fun, de Blondie. D'acord?
I aquesta no és la que hem de descobrir.
Heu de descobrir quina altra està amagada dins d'aquesta mateixa cançó.
Per si ho ha posat fàcil i diu el nom de la cançó que hem de descobrir.
Però ho he entès o no l'anunciat? Penso que ha quedat força clar.
Sí, sí, sí.
Va, aquesta és la primera pista.
Ui, el David ja la té.
Sí,
no. Sí, jo també.
L'Olga la té.
Sí.
La
Marta jo també.
Perfecte.
Sí, no?
Ai, que bé.
No?
Ai, mira, el Carme.
Què té
ja
a veure la Carme amb tot això?
Home, que sempre és tan fàcil. Doncs mira, avui no la saps.
No, avui no la sé, no en tinc ni idea.
Ai, que bé.
Perquè que musicalment ja saps que jo sóc.
Vols que la torni a posar?
Sí,
a veure si l'encertes.
Sí, sisplau.
Va, José.
Sí. No tinc ni idea.
No?
No.
Jo no sé com es diu la cançó, però sé fer l'adonada.
Sabeu el que jo no sabia? Que Girls Just Wanna Have Fun és de la Cindy Lauper, que no és de Blondie. M'he colat.
Podria ser, perquè són de l'estil, les dues rosses de la mateixa època.
Bé, en qualsevol cas, si des de casa ja ho han encertat, aquesta veu masculina que sonava sota de Cindy Lauper, ens podeu escriure la vostra resposta per WhatsApp, al 663-99-30-62, o per correu al mati@radiocel.cat, que quasi me n'oblido, que avui és el dia D, el dia C, el dia de la cistella que prava, avui és el gran sorteig. Ja estem escalfant motors.
Final del programa, donarem el nom del guanyador de la cistella Caprabo. Si heu endevinat doncs, algun dia de la setmana el Freqüència Madurada que ens proposa la Marta Jarque. Tira-la, pues ja li farem. Ens quedem avui amb els 80, amb aquest grup dels 80, concretament Dish de Boston, amb un so bastant actual. Ells són Magnetic Fields i la cançó 100,000 Fields. I amb ells arribem al punt de les 11 amb una cançó que ens animarà aquest divendres i després ens animarem encara més amb el gran comedial, amb el Joel Joan, que estarà aquí, al matí a Ràdio Estel. Fins ara.